12:12, tercera hora del Sant Cugat a Fons. És dijous, toca parlar de cinema. Ho fem amb l'Àngel Comas, el nostre crític i programador del cicle de cinema d'autor. Bon dia, Àngel.
Hola, bon dia.
Avui a Ració Doble E comentarem Los Miserables, Els Miserables, aquesta pel·lícula que arriba després del gran èxit que ha estat el musical i que tot plegat és una adaptació de la novel·la de Víctor Hugo. I després comentarem el cicle de cinema d'autor que torna el dia 10 de gener amb 14 pel·lícules, si no m'equivoco. Les comentarem una per una així ràpidament.
Una per una, carai.
Ràpidament, he dit.
Ah,
si no, ens mengem temps del concurs del Fabri. I ahir ja vam començar l'any molt bé, Marc Casanovas, bon dia.
Bon dia de nou.
Amb molt temps al concurs, el Fabri ens ho va agrair.
I tant, extensament.
Els oients, avui també els volem donar temps perquè tinguin la seva oportunitat de trucar i dir la seva.
Com ha de ser.
A més, tenim un llibre, 40 plaers de Daniel Ruiz Trillo, per sortejar la setmana vinent.
Això està molt bé.
Així que tot rodó. Marc, aquesta setmana tenim una estrena.
Tenim una estrena, de moment. A veure si al final n'apareix una altra, però de moment tenim aquesta controlada, que és la segura. És La noche más oscura.
Quiero dejar algo absolutamente claro. Si se creen que una unidad especial vendrá a ayudarnos, quiero que sepan que se equivocan. Esto es lo que hay. No hay nadie más escondido en otra planta. Estamos solos. Y estamos fracasando.
Doncs la pel·lícula, que és una pel·lícula d'acció, drama, històric i suspens, tracta sobre la captura d'Osama Bin Laden, que preocupa el món i a dues administracions presidencials nord-americanes durant més d'una dècada. Al final, un petit, i diuen aquí, brillant grup d'agents de la CIA el va trobar, va ser una missió duta amb el secret més absolut. Alguns detalls van sortir a la llum, però les parts més significatives de l'operació és secreta, i sobretot el paper que va jugar l'equip d'agents que es veuran per primera vegada en aquesta pel·lícula de l'oscaritzat duo compost per Catherine Bigelow, la directora, i Mark Wahl, que és el guionista d'aquesta pel·lícula.
Referències, Àngel, de la pel·lícula?
Bé, jo l'he vist, la pel·lícula, i preferiria comentar-la la setmana que ve, si et sembla, perquè crec que és una pel·lícula que mereix ser comentada en detall.
Fantàstic.
Perquè, bueno, només voldria dir que la Catherine Bigelow, suposo que és una membre destacada del Tea Party, republicà.
Segurament.
Segurament, i llavors ha fet una pel·lícula en consonància amb les seves idees progressistes, entre cometes.
I tant.
Marc, tu que sempre valores molt bé la música que ens posa el Raül de fons, Anna del Rey, què?
Bé, no la conec, però bé, bé, bé. Em sona aquesta cançó i m'agrada perquè té aquest to melancòlic que segurament és adient amb la pel·lícula, tot i que només he vist el tràiler, però amb aquesta acció, drama, històric, suspens.
La setmana vinent ho sabrem, quan l'Àngel vingui aquí i ens la comenti aquesta.
I tant.
D'acord.
Marc, tu no has vist Els Miserables.
No, i en tenia ganes, i ja veurem després d'aquesta crítica de l'Àngel si em queden les ganes o no.
Una pregunta molt senzilla que et formula l'Àngel.
Exacte.
T'agraden els musicals?
I la meva resposta és, bueno, clar.
Ai, però la segona...
Mira, hi ha un altre, com el Sergio.
Sí.
Fa 15 dies. Bueno, no s'ha mullat. No ha dit sí, ni no.
No sé per què no es mulla, tu. No, té
no,
tant de mullar-se,
no sóc un fan de Mamma Mia o Xanadu, però, escolta, sí que... bé, algunes cançons de tant en tant m'agraden.
Doncs dóna-li una oportunitat als Miserables. Però
aquest agrada els videoclips, no?
No.
Videoclips
no.
Però hi ha una cosa...
Home, els videoclips solen sortir amb poca roba.
Sí, bueno, bé, sí. MTV Latino. No sé què passa, que allà escolta. Però bé, no ens desviem del tema. I
no,
tant.
Els musicals, no, una cosa, però la segona pregunta lligada és... T'agraden els musicals teatrals o els musicals cinematogràfics? Què
clar,
la diferència?
Jo sóc més dels cinematogràfics.
Però, per exemple, digue'm un musical que t'hagi agradat.
Jo m'hi parla de Nine. És el que hem comentat a fora, sí. Nine.
L'Alba Triador remuntava a Gris.
Home, veus, ja em costa més, potser aquest...
Sí, però tu has vist musicals clàssics dels anys 50 en DVD, per exemple.
Aquí ja m'estàs atrapant,
Home, jo t'ho pregunto perquè...
que tenim
després,
una edat, Àngel,
Puc... Home, això t'has que veure, jo no hi era els Descobriment d'Amèrica.
Sí,
tu.
No, evidentment. No és excusa, però...
Home, per favor. Has quedat una, per exemple, musicals clàssics, has vist algun? El tipus Cantando bajo la lluvia...
Doncs ara que jo recordi, no.
Bueno, llavors em dones un peu per començar a fer la meva valoració de la pel·lícula, no?
Saps que ens donarà peu, també?
A què?
Escoltar el tràiler.
Ah, hòstia, perfecte, tu.
Som-hi.
Tengo frío. Puedo quedarme esta noche. Sé quién eres. Eres Jean Valjean.
¡Tarzán!
Muy bien, muchacha. Lárgate.
I had a dream. My life would be...
¡Ayúdame! ¡Tengo una niña!
So different from this hell I'm living. So never know from what it seems.
Els Miserables, una pel·lícula dirigida per Tom Hooper, triomfador amb el discurs del rei Àngel, amb el que el va endur-se 4 Oscars. Ara compta amb Russell Crowe, Hugh Jackman i Anne Hathaway en el repartiment. Jo en tinc una mica per vendre, no?
Sí, suposo que sí, no sé.
Jo em mullo. Bé, jo crec que és per vendre, aquest
per
cartell.
Vendre? Què vols dir ara per vendre?
Home, perquè la gent tingui un reclam per anar al cinema. En Hathaway, Russell Crowe i Hugh Jackman són coneguts.
Sí, però no, va bé, s'ho fan bé. No és que ho facin malament.
Ho fan bé, la pel·lícula Els Miserables?
Ho fan molt bé, sí. Mira, sobretot ella...
Marc, de moment
sobretot,
no estan crítics.
Bé,
no,
punt a favor.
Sola, l'Anne Hathaway. Tenint en compte que jo m'he preguntat sempre si cantaven o no cantaven ells. I es veu que sí.
Jo tinc entès, si no em van enganyar les altres notícies, que cantaven en directe. O sigui que quan ho van gravar va ser en directe i no després en un estudi ni res. Suposo que van modificar alguna cosa, perquè no crec que sortís tot bé a la primera, però sí que va ser una de les primeres pel·lícules, diuen, que van gravar això, la veu en directe, tal com va anar. No sé,
a mi em sembla que després...
Segurament ho van arreglar, no?
Van canviar-ho perquè... Jo no, clar, jo no puc saber si és en directe.
Jo no, clar.
I jo he llegit això, no? De que van gravar en directe, perquè, clar, després per sincronitzar els llavis tindria molt problema si no haguessin cantat, no? Jo crec que ells canten, i alguns canten... com una almeja.
Ai, ai, ai.
No, sí, perquè l'Anne Hathaway canta molt bé, si és l'Anne Hathaway, suposo que sí, i ho fa molt bé. Jo, per
diuen
mi,
que és la més destacada, potser, no? La cançó de l'Anne Hathaway.
Sí. Ara, el Russell Crowe, per favor, tu, de veritat, potser li han tocat els espais menys...
Potser més valia que cantés una altra.
Sí.
Que potser més valia que cantés una altra, doncs.
Sí, jo penso que sí, però no, ell canta, perquè es nota que canta, el
que s'hi esforça.
No en sap. Perquè, clar, Les Miserables pràcticament no és una comèdia musical ni una opereta, pràcticament és una òpera, perquè tota la pel·lícula no hi ha diàlegs. Quan dialoguen, ho fan cantant. Aquestes morts que hi ha a les òperes, que no hi ha cap àrea, aquí passa exactament igual. Llavors, clar, el Russell Crowe, quan canta d'aquesta manera, que sempre és monòtona, inclús a les òperes, és monòtona, aleshores l'home aquell, la veritat, no s'aguanta, i llavors quan té una cançó que no recordo quina és que, escolta, no, és, de veritat, és... I aquest és el problema, jo penso, de la pel·lícula, perquè per això preguntava lo de les obres cinematogràfiques i les obres teatrals. El cinema té un llenguatge, i... Es va inventar fa molt de temps, però fa molt, als anys 40 aproximadament, les comèdies musicals, sobretot per part de la Metro-Goldwyn-Mayer, que feia pel·lícules amb Gene Kelly, amb Fred Astaire, que trencaven el que es diu l'espai i el temps, perquè el teatre està confinat a quatre parets i llavors els musicals ja intenten trencar-ho, i llavors veure un musical en un teatre és collonut, no? Perquè tu veus,
clar, clar,
de quina manera volen trencar el temps i l'espai, i llavors doncs veus precisament la gràcia dels Miserables i tots els musicals d'aquest estil que estan fent és això, que estan incorporant elements cinematogràfics, i aleshores aquests elements cinematogràfics li donen la gràcia. Però clar, si tu agafes l'obra i la fas tal com s'ha fet al teatre, tu l'estàs veient en un cinema, no l'estàs veient en un teatre, i per tant aquest trucatge, sí, diguem teatral, en el cinema
no,
el cinema no funciona.
Clar.
S'ha de fer d'una altra manera, s'ha de fer una adaptació al llenguatge cinematogràfic, i llavors quan funciona. Tu havies parlat d'una pel·lícula, per exemple, Nine, això ho fa, Nine.
Exacte.
Això ho fa. És a dir, tu... Allò incorpora tècniques modernes, inclús de videoclip, en Nai.
Sí, i... sí, sí, segur. Sí, sí, i tant.
Aleshores, aquella sí que és una pel·lícula que podia haver estat teatral, perquè podia estar teatral perfectament. I no tens, per exemple, Mamma Mia, per exemple, que també l'han adaptat. Què va fer? No van fer exactament el que feien en el teatre, sinó que van adaptar els números musicals. Aquí no. Ah, clar que la pel·lícula està bé, perquè tampoc me la puc carregar, la pel·lícula, per això. Però clar, per què es fa la pel·lícula? Doncs molt senzill, perquè la pel·lícula porta 27 anys l'obra teatral en el teatre, i encara hi ha llocs del món que no l'han vist, l'obra de la... i no el veuran mai. Llavors, clar, agafes, hi ha un, no sé, un senyor de les Filipines, per dir alguna cosa, d'un poblat d'allà, i passes la pel·lícula i vius Els Miserables al teatre. Per això sí, és clavada al teatre.
Sens dubte ha estat un èxit el musical al teatre, com deia ara l'Àngel, i ara arriba a les pantalles de cinema. Ha d'agradar molt a la gent que agradi els musicals, però com dèiem ara, diferenciar musicals al teatre de musicals al cinema.
Sí, si tu no tens oportunitat de veure-la en teatre, vés a veure la pel·lícula si t'agrada el musical, perquè serà exactament igual que la veuries al teatre. Ara, si tu tens l'ocasió d'anar al teatre, vés al teatre a veure la pel·lícula. Això en quant al problema que pot presentar fent-se en un cinema. Perquè penso que serà un èxit, perquè hi haurà molta gent que no la podrà veure. El teatre és més barat, el cinema
encara. Exacte, però val més la pena pagar una mica més en el teatre que no anar a veure la pel·lícula.
I si ens esperem a veure-la en DVD, passa alguna cosa? Si ho veiem a casa o, millor en el cinema?
Home, és millor en el cinema, sí. Sempre. No, perquè a part de tot d'aquestes coses,
el so
s'ha abocat allà en la producció. Hi ha seqüències que realment estan molt bé. Són seqüències, sobretot, que diríem, fan honor al títol, Miserables. De quina manera es veu la població de París i de França des del 1815, em sembla que és, en tres èpoques diferents, aleshores allò està molt bé, podríem dir la producció de la pel·lícula està molt bé.
Jo és el que em crida més l'atenció segurament de la pel·lícula, més enllà de les cançons o la música, és l'ambientació d'aquesta França del segle XIX.
Sí.
I no sé si està ben...
Primera meitat, suposo que deu estar, sí.
Sí, està, no sé si està ben aconseguida, ben ambientada.
Molt. Bueno, una part, no? La part que precisament és la dels Miserables, no la part de la noblesa, de la burgesia, i de fons hi ha els moviments socials i polítics que hi ha. Però clar, això tampoc és massa
clar.
Determinant. La pel·lícula, no oblidem mai, que ve d'una obra del Víctor Hugo. Que, uh-huh. Llavors, clar, què conserva? Conserva la part anecdòtica i sobretot el tractament, diguem, polític de la pel·lícula, perquè totes les pel·lícules tenen un tractament polític, és reaccionari totalment. És a dir, es donen els clichés de sempre sobre els que fan revolucions.
Clar.
Que tu podies aplicar-ho als temps actuals, també. Perquè hi ha una revolta en barricades que perden, que podíem dir que són els actuals de la plaça Catalunya. Mm-hmm. Podies fer això.
Indignats o qualsevol. Sí,
però,
sí.
Clar, la resolució és tòpica, és convencional. No, estic parlant ja de l'argument provenient de l'obra, que l'obra el té sempre. És clar que això és el que funciona més, perquè tu no pots fer una obra musical que duri 27 anys i que sigui revolucionària. Per favor, seria massa, el poder no te'n matria mai, això. Ara sí, si fas aquesta ambigüetat ideològica, aleshores clar que funciona.
Àngel, Tom Hooper a la direcció.
Bé, és una pel·lícula de productor, més aviat, perquè ell, sí...
S'obre aquest interrogant, no, Marc?
No,
un director en un musical, evidentment que fa feina...
Sí,
però pensa que...
Si no, per què cobra?
No, exacte. Però pensa que té tot el background de l'obra teatral, li van donar el guió fet...
Per això, pregunto... Bé.
No, és que els directors...
Tampoc aquest... podem valorar molt, en aquest cas.
No, jo penso que els directors amb aquest tipus de pel·lícules no es poden valorar mai. Els directors es valoren altre tipus de pel·lícules, com les que comentarem després, que hi ha alguns que sí, alguns que no, evidentment, però en el tipus de pel·lícules són pel·lícules de producció, s'han gastat no sé quants milions i el productor és el que mana. Uh-huh. I el director dirigeix els actors i realment jo penso que ho fa bé en aquest sentit. El que passa que, clar, no tots ho fan igual, perquè per exemple el Hugh Jackman, en una pel·lícula tan costosa com aquesta, el seu envelliment no es nota fictici. Uh-huh. Perquè és una mentida, això, perquè és una cosa de maquillatge, només. Perquè tu agafes els ulls de Hugh Jackman al final de tot, quan ja diu que és vell, quan sembla que només té 40 i tants anys, no sé, serà molt vell en aquell moment, no? Jo seré el Matusalem.
Ai, ai, ai.
Aleshores, els ulls són d'un home jove. És a dir, l'home és vell, diu que és vell i que no es pot bellugar i té ulls...
Però els ulls transmeten una...
I una força que dius, aquí m'estan enredant. Mentre que la Anne Hathaway ho fa de nassos, li talla el cabell. li fan, la fan lletja, la cobreixen de sang, i a sobre canta, canta bé. Jo penso que aquest sí que ha de guanyar l'Òscar.
Això t'anava a preguntar jo també. Amb el Miserable,
sí, d'aquí pot sortir...
Jo crec que ella sí.
Bé, de fet, la pel·lícula ja ha estat nominada... I...
Bueno, no s'han nominat encara.
Bé, ha estat els 4 nominacions, no? Els Globus d'Or?
No, no. Ah, bueno,
del 2012.
Els Globus d'Or no té res a veure amb l'Òscar. No,
són no, no, els Òscars no parlen.
Però pot ser
ara,
la,
sí,
la referència, no? Potser
sí,
tenir en compte.
Sí, tal com ho munten, sí, perquè les conques de l'acadèmia, els membres de l'acadèmia no tenen massa idea del que van a premiar. I llavors els Globus d'Or fa la crítica internacional que està a Hollywood, si no m'equivoco. Llavors diu, mira, si els crítics diuen això, nosaltres podem votar a l'altre, però els membres de l'acadèmia res.
No, no. A banda.
No, home, la prova la tenim, la història dels Oscars.
Mira,
tantes
de fet,
pel·lícules han premiat.
Ja.
De fet, Àngel, l'Associació de Crítics de Los Angeles situava en Hathaway en la segona posició de millor actriu secundària.
Qui era la primera? La Naomi Watts?
No la tinc aquí apuntada, però com a millor actriu secundària en aquest any 2012.
Ah, secundària.
El que no entenc exacte, qui et volia preguntar, és el de secundària.
Sí, perquè té un paper realment més curt que el protagonista. Sí, sí, pot ser secundària. Sí, sí,
sí, sí, la nominació és a secundària.
I, no diu la primera.
No hi diu la primera. Va. Aquí només ens venen els Miserables.
Escolta, Miserables, sí. Les Escorrialles.
No sé, Àngel, si passem ja a la crítica.
Sí.
Vols quedar-te a escoltar més la crítica?
I tant, faltaria més.
A veure, agafem la crítica, com sempre, una mica d'aquí i una mica d'allà, no?
Molt bé.
Todd McCarthy, del The Hollywood Reporter, diu: tal y como demuestra el longevo éxito de la obra, habrá mucha gente emocionalmente susceptible que está preparada para tragarse esta cosa, pero ello no significa que sea buena.
Carai, tu.
En fos.
És molt aquest, eh?
¿Qué més? Tenim el Richard Corliss des de Time, diu: las almas sensibles en busca de emociones dolorosas tienen garantizadas sus momentos Kleenex, pero aparte de la escena de apertura, no saldréis contentos desde el punto de vista cinematográfico. Esta es una mala película. Uf, el Marc
es
posa una cara.
Jo vaig a cansar les entrades, eh? Ja...
Home, no, si estaves posant punts positius al principi.
Sí, sí, però clar, escolta.
De moment, què, Àngel?
Bé, molt bé.
T'estàs divertint, ja ho
veus. Estar amb la línia, clar.
Des del Chicago Tribune, el Michael Phillips diu: la càmera se zarandea y menea como borracha. Así tenemos un martillo de primeros planos. Yo solo quería que alguien clavara la maldita cámara al suelo.
Ai, senyor.
Això no ho hem comentat, Àngel. És així o...?
No, jo...
Des del Chicago Tribune no ho vas dir.
I estic d'acord amb l'altre crític que diu que l'escena inicial està molt...
La d'apertura, deia.
Sí, aquella està bastant feta. És una mica artificiosa, però...
M'espero 15 minuts i després me'n vaig, eh?
Sí, però m'agrada l'entrada per això.
Ara potser canvia la cosa, o no? Jordi Costa, des del diari El País, diu: sobrecarga emocional, barroquismo en las formas y un avasallador sentido del star system. Es difícil que el público ganado de antemano se sienta decepcionado. No obstante, la caligrafía visual del director plantea más de un problema.
Bé,
i entre parèntesis afegeix: eso sí, estimulante. Marc, això et serveix?
Bueno, d'aquella manera.
Jo vaig llegir la crítica sencera d'aquesta i aquesta és la conclusió. Al principi se la carrega bastant, per això.
Sí, ja anava a dir, de moment aquí...
Clar,
sí,
ja ho insinua.
Enganya, que tros.
Que hi hem d'anar guanyats de antemano i a mi ara mateix sí, no m'estan guanyant.
System.
Exacte.
És el ha d'anar un espectador que li agradi el tema, podria dir, la pel·lícula.
Vinga, va, dues més. Sergi Sánchez, des del diari La Razón, diu: realiza el limitado registro vocal de algunos actores, en especial Russell Crowe, y las carencias del director. Hooper convence más en los momentos íntimos en los que la proximidad del gesto se carga de sentido, en especial por Anne Hathaway.
Molt bé.
I acabem al diario El Mundo, amb Luis Martínez, diu: una película tan ampulosa, hueca y finalmente descabellada que en efecto asusta. Los Miserables, ese novelón decimonónico, se transforma de repente en lo más parecido a la cabalgata del orgullo gay que ha dado el simple desenfreno.
No entengo del orgullo gay, la veritat.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, farem una trucada a Luis Martínez del diari El Mundo que ens expliqui aquest final a la crítica.
Que ens convenci, sí, per no anar-hi, perquè, escolta,
gay, no sé per què, però...
Bé, bé, no, Àngel, no...
No ho entenc.
Faltaven paraules per afegir
a
la crítica.
Sí, sí, sí. Va, en conjunt veig que anem a l'hora.
Sí, sí, he vist que totes segueixen un mateix patró. Tot el que ha dit l'Àngel s'ha vist reflexat en aquestes crítiques, o sigui que... Bé, m'hauré de rumiar ben bé aquest cap de setmana, a veure què faig.
Àngel, com es parla dels Miserables amb Casanovas i Alemanya el Sant Cuat a fons? Mira, un tuit.
Doncs mira, escolta.
Et diuen geni, per aquí, Àngel.
Ah, què et diuen, què?
Geni. Que no és la paraula del dia, Marc, però gairebé, eh?
No, quasi. Igual Jean Valjean sí que és la paraula del dia, és una persona un pèl... Bé, heroica, segurament.
Marc Casanovas, t'escoltem al concurs.
I tant.
ha de marxar Àngel, que té feina.
Sí, sí, he de fer feina. Va.
Té feina. Molt bé, ja ha fet una excepció de dansa avui. Anem a comentar el cicle de cinema d'autor,
sí,
perquè
senyor.
Àngel torna el dia 10 de gener, que això deu ser dijous de la setmana vinent, el dia habitual del cicle de cinema. Ho fa amb 14 pel·lícules, les comentarem ara ràpidament, com dèiem, una per una mica, però Àngel, com has fet la selecció aquesta vegada?
Bé, la selecció sempre es fa una mica...
amb el que hi ha més actual?
Amb el que hi ha assequible, no? Perquè, clar, i assequible sempre significa les pel·lícules que s'han estrenat a Espanya i que tinguin drets d'exhibició. És a dir, jo, per exemple, volia fer una pel·lícula que es deia Duda, que perquè coincidia amb l'obra teatral que feia el Teatre Auditori, que això sempre ho fem, i no, hi havia adequats drets d'exhibició, que és una llàstima perquè hi ha hagut la possibilitat de comparar teatre i cinema per veure com es resolia, no? I a més la pel·lícula és excel·lent. Aleshores, doncs, passa això, no? Tu penses en algunes pel·lícules, però clar, no hi són... llavors, clar, arriba un punt que ja saps les que estan en distribució, no?
Les pel·lícules es podran veure els dijous, com sempre, amb aquesta sessió doble, no, Àngel? Entenc?
Sí, com igual que sempre.
I es mantenen els preus, també?
Sí, crec que sí.
4.30... en taquilles,
sí,
4 a internet.
Sí, això mateix. Sí, sí, sí. Es mantenen els preus.
Deu ser de les poques coses que amb el nou any no ha pujat.
Bé, ja sabem què passa, no, amb aquestes coses. Ho serveix l'empresa.
Les pel·lícules són Headhunters, Adam Resucitado, Una botella en el mar de Gaza, Café de Flore, El artista y la modelo Elena, Amor bajo Espino Blanco, Blancanieves, Una vida mejor ellas, La parte de Los Ángeles, El capital y l'última, Y si vivimos todos juntos. Comencem per Headhunter, Àngel. Que la tindrem el primer dia, entenc. Sí,
aquesta és una pel·lícula molt interessant que està basada... la pel·lícula és de Noruega i el cinema escandinau fa pel·lícules a vegades, doncs, que són molt, molt interessants i que aquí no arriben. Aquesta ha arribat perquè suposo que el seu, està basada en una novel·la d'un home que es diu Jo Nesbø, que és un dels considerats més interessants escriptors de novel·la negra d'escandinava. Jo la veritat és que he tractat de llegir-ne dues i no he pogut passar de les 30 o 40 pàgines. Ho sento. Aquesta pel·lícula sí. Aquesta pel·lícula,
la pel·lícula sí, però...
Aquesta pel·lícula sí. És una pel·lícula, ja et dic, una raresa que val la pena veure perquè a sobre és distreta com una novel·la negra. Vull dir que val la pena.
Doncs thriller de suspens per començar el dia 10 de gener amb aquest Headhunters feta a Noruega l'any 2011. Marxem al 17 de gener, on hi tenim Adam Resucitado, una pel·lícula coproduïda entre els Estats Units i Israel.
Paul Schrader és el director, és un autor, és un home atormentat per la seva formació religiosa dels seus pares. Ell diu que va començar al cinema als 17 anys, perquè abans el seu pare no els deixaven. I els seus pares eren uns puritans, no sé si és mormó o no, o era mormó. I tot això es reflecteix en la seva obra. És per exemple, és el guionista, és un guionista famós de pel·lícules com Taxi Driver, i sempre apareix el sentiment de culpa, el sentiment del passat que no es recupera i aquí passa igual. A mi la pel·lícula no m'acaba d'agradar del tot. O sigui, l'he programat perquè la considero interessant.
Hi haurà algú a qui li agrada.
Esclar, que no m'agradi a mi no vol dir res, però la pel·lícula és interessant perquè és un autor interessant.
Per cert, obres amb Headhunters per algun motiu en especial?
No, em va semblar que era bona per obrir, perquè és més comercial que les altres.
La tercera pel·lícula que es projectarà serà el dia 24 de gener, és, com comentava abans, Una botella en el mar de Gaza.
És una reflexió sobre la situació palestina d'Israel.
És a dir, molt actual.
Molt actual.
La quarta, el dia 31 de gener, tancant el primer mes de l'any, Café de Flore.
És una pel·lícula molt original del Canadà, com en coproducció en França, en què hi ha unes històries paral·leles en èpoques diferents. És aquelles pel·lícules molt, molt, molt originals.
El 7 de febrer arribarà Fernando Trueba, amb L'artista i la modelo.
Que van comentar aquí en el seu moment i que jo penso que és una de les grans pel·lícules espanyoles de l'any i de fa molts anys.
Doncs a veure, el dia 7 de febrer, aquesta cita amb el cicle de cinema d'autor, els qui encara no l'hagin vist, Àngel, L'artista i la modelo, tindran l'oportunitat, o si més no, de tornar-la a veure.
Sí, exacte.
Que sempre pot venir de gust.
Que no l'han fet a Sant Cugat, eh?
Ah, i a més no la van fer a Sant Cugat,
aquestes pel·lícules no s'han fet a Sant Cugat, és a dir, són inèdites a Sant Cugat, és una de les condicions que tenim.
Del cicle de cinema que, de fet, fa pocs dies vam tenir una de les estrenes que no podies portar perquè ja es va fer aquí a Sant Cugat.
Ah, això mateix.
Que era més de cinema d'autor, no recordo quina era.
L'última del Cesc Gai.
Una pistola en cada mà, no?
Sí.
Ens hem quedat el dia 7 de febrer, marxem al 14, Elena, és una pel·lícula que arriba de Rússia.
Aquesta va considerar una pel·lícula excepcional, és una pel·lícula d'un director, si el dic bé, Andrei Yasinstev, que a través d'una història real, insòlita, com insòlita, amb una parella de gent gran insòlita, es reflecteix com és la societat russa actual i com ha influït aquest pas del comunisme al capitalisme.
També tindrem Amor bajo el espino blanco aquest mes de febrer. Recordem que el cicle de cinema d'autor és en versió original, sempre, subtitulat al català. Aquest dia el que escoltareu és mandarí, xangalès, japonès i anglès.
Bueno, subtitulat no al català, sinó a l'idioma
que es pot.
Que existeixi.
Exacte.
D'aquestes no sé si hi ha alguna subtitulada al català. Clar, això és una qüestió de... El mateix que deia abans, si no existeix la pel·lícula, no l'hem a subtitular nosaltres.
Qüestió d'opció, de poder agafar... Si hi és, s'agafa, i si no, doncs...
Sí, sí, s'agafa subtitulada com sigui, si és el català millor. Aquesta és Amor bajo el espino blanco, és una pel·lícula d'un dels grans genis del cinema xinès dels últims 20 anys, Zhang Yimou. Aquest home aquí es converteix en historiador, com fa sempre les seves pel·lícules, i torna a un tipus de cinema que havia perdut. Jo penso que és molt recomanable.
Sí, sí, sí. Segueix, Àngel, segueix.
No.
Molt recomanable, deies.
Molt recomanable. Havia acabat amb aquesta.
L'Irlandès, també, per tancar el mes de febrer.
Aquesta és una pel·lícula de personatges, més aviat. Una pel·lícula d'Irlanda. Quantes pel·lícules d'Irlanda veiem aquí? Cap.
Doncs
aquí,
mira, l'opció és ens la dona el cicle de cinema d'autor.
Sí, aquí és un policia que de sobte canvia la seva ideologia i a partir d'aquí comencen a passar coses.
Aquesta que ve ara el 7 de març també hauria de tenir el seu públic, és Blancanieves, de Pablo Berger.
Sí.
La pel·lícula enviada als Oscars.
He de dir que és muda i amb rètols, però és una obra genial. Per mi també, junt amb l'artista La Modelo, és la gran pel·lícula dels darrers anys del cinema espanyol. Que, per cert, em sembla que és coproducció catalana.
Una vida mejor també hi serà al març.
Una sorpresa. Una pel·lícula canadenca sobre una parella bastant insòlita que té una pila de dificultats per sobreviure en una societat en crisi i munta un restaurant i a partir d'aquí comencen a passar coses que mostren la seva integritat moral, sobretot, i també les dificultats de viure en aquest tipus de societat.
Una dona adinerada és la protagonista d'Elles.
És un homenatge a la Juliette Binoche, que és una dona amb una gran personalitat, i a partir d'aquí és una història que reflecteix el paper de la dona a la societat a través d'una història bastant sòrdida, la veritat.
Es va endur el Premi Jurat de Cannes, és La parte de Los Ángeles.
Aquí hi ha una altra tornada, la de Ken Loach, és l'home que va fer Terra i Llibertat aquí, entre altres pel·lícules, i que normalment totes les seves pel·lícules apareixen al cinema d'autor. Aquí també fa una reflexió sobre la societat actual bastant cínica, força cínica.
Una denúncia al món de les finances dels nostres temps arriba amb la pel·lícula El Capital, Àngel.
Sí, perquè aquest home és el que ho fa, és un home que és un referent del cinema europeu, Constantin Costa-Gavras, és un grec d'origen francès, un grec que va néixer a França, que sempre ha fet pel·lícules de denúncia, malgrat una etapa una miqueta fosca als Estats Units.
I l'última pel·lícula, que arribarà el dia 18 d'abril, és a dir, que encara queda, és I si vivimos todos juntos.
És una comèdia francesa, i que no deixa d'aportar una solució al problema de la soledat de la gent gran que viu sola. És una pel·lícula que jo la recomano perquè és molt optimista i, a més, fas un fart de riure i sense deixar de pensar que això és important, no?
Recordem que el cicle de cinema d'autor començarà el dia 10 de gener i acabarà, com ara hem dit, el dia 18 d'abril, que podeu comprar el vostre abonament de 48 euros per les 14 pel·lícules. Es pot adquirir les taquilles dels cinemes de Sant Cugat, el cinema cinesa, abans, això sí, del 10 de gener ho hauríeu de fer, en el cas de voler l'abonament. Si no, la venda d'entrades anticipades per cada projecció es pot fer per telèfon al 902 33 32 31 a través del web de Cinesa o a través de les mateixes taquilles. Com dèiem, els preus no han pujat, 4,30 € si es compra en taquilla, 4 si es fa anticipadament per internet. Àngel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per aquesta anàlisi una per una de les pel·lícules.
Ja en parlarem més, extensament, oi?
Sí, home, i tant. Cada dia que et tinguem aquí recordarem la pel·lícula que s'emet aquella setmana, a banda de fer la crítica, que ja hem comentat la setmana vinent, tot apunta, sí, que faràs l'estrena que ens ha portat al Marc.
La de la senyora Bigelow.
Àngel, bon any 2013, que encara no t'havíem tingut per aquí.
Igualment a vosaltres, i sort.
I que passis a un bon dia, també, avui.
Gràcies.
Fins ara. Marxarem a publicitat i tot seguit al concurs del Fabri, on recordeu, des d'avui i fins la setmana vinent us estem preguntant quin és aquell vostre petit plaer o els vostres petits plaers. Només que ens n'expliqueu un, ja entrareu a participar d'un sorteig d'un llibre anomenat precisament 40 plaers de l'escriptor i poeta santcugatenc Daniel Ruiz Trillo. Tornem tot seguit.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.